COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, en aquest dia d'aquests... Són d'aquests dies tontets, d'aquests dies de por, d'aquests dies que funcionen les coses, però no funcionen les coses. És una cosa molt estranya, no? Però bé, aquí estem perquè ens toca i estem, a més, per parlar de coses molt variades. Com creieu que tenim el nostre nivell cultural en aquest país? En qüestió del consumidor i en qüestió dels creadors. Aquesta seria una pregunta interessant quan parlem de cultura. Segurament, i a més ho diuen els estudis, els índexs de lectura han caigut. Han caigut, però no són tan desastres com ho eren, i em perdonareu que posi un altre cop la pandèmia com a frontera. Abans de la pandèmia estaven baixos. Amb la pandèmia la cosa va pujar molt, amb això del confinament, aquestes històries, les llibreries doncs van fer un bon què, i va augmentar una cosa molt positiva, que és l'hàbit de la lectura. I després la cosa va quedar, no al mateix nivell, va rebaixar, però va quedar. I el problema potser ja no és tant la creativitat com el consum. De llibres i de creadors tenim, i tenim un munt. Ara, com es crea un llibre? Com s'inspira? Quins moments necessiten aquestes persones per fer-ho? En parlarem de llocs, i és una notícia molt xula, això, parlar de tot això, perquè en parlarem de llocs que serveixen per inspirar a creadors, a escriptors. Seria, per posar un exemple, així un paral·lelisme, com un hotel per crear. Tu vas allà, t'estàs el que toqui, i crees. Vas allà a treballar la creativitat. En parlarem de tot això i possiblement del problema, o no tan problema, que tenim a l'hora de crear, i sobretot, això sí, sempre, a l'hora de consumir llibres en concret. Parlo de llibres. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Oh, i estic mirant el temps, i el temps que porto, és que la notícia està diumenge al matí, dissabte nit, diumenge al matí, hi ha una alerta per intensitat de pluges que poden passar a la costa central. Parlo de la costa central del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, parlem d'aquesta zona, del Garraf, d'aquesta zona en concret hi ha un avís per intensitat de pluges. Això diumenge, dissabte nit, diumenge al matí, eh? Però, si ja parlem d'aquesta tarda, doncs esperem sol. Esperem sol, temperatures estables, i calor. Farem, en aquestes hores del dia, farà calor, farà caloreta, però això s'acaba. Això s'acaba ja demà, demà dissabte la qüestió ja s'acaba, demà dissabte ja començarem a veure pel matí hi ha núvols, una nubositat en augment, un canvi de temperatura, per la tarda ja arribaran pluges al Pirineu, Vall d'Aran, la Cerdanya, començarem a parlar ja d'un canvi de temps i es normalitzaran les temperatures, parlo ja a partir de demà dissabte, eh? Dissabte tarda, ja el diumenge segur, doncs normalitzar les temperatures pel que tocaria l'època. Ja era hora, estem a 13 d'octubre, això ja toca, eh? I en ple pont, com tenim la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit, concretament al Roger Serra. Roger, bon dia, benvingut. Com ho tenim?
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs moltes gràcies. Ho tenim molt bé. La veritat és que ara mateix tenim poc volum de trànsit en general. En aquesta xarxa viària, o si més no és un trànsit força repartit, no tenim constància de cap gran incidència, afortunadament, que ens hagi de complicar la circulació especialment. Sí que a l'extrem sud de Barcelona, per exemple, tenim més carregada aquesta autovia A2. De fet, parlem de lentitud i algun punt amb aturades, aquí sí, entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà. Això, com et deia, és a l'extrem sud de Barcelona, aquesta autovia A2, aquest darrer tram d'entrada a Barcelona, doncs això, aquí sí que hi ha més trànsit. Però ja, de moment, també a les dues rondes de Barcelona, parlem de circulació molt i molt tranquil·la.
Roger, moltes gràcies, que tinguis un bon dia.
A reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego de...
Es cert, comentava al principi, eh? És que hi ha notícies que són molt agradables i boniques de compartir i és una demostració del valor arquitectònic, de natura, d'un ambient social de privilegi que tenim a Catalunya. Avui parlarem en concret d'un d'aquests indrets, és el xalet de Calassanyà, ubicat a Palamós, i avui aquest xalet s'ha convertit en una residència literària. Una residència literària és allà on va la gent a crear, a crear. Quin millor indret perquè, a més, darrere d'aquest edifici hi ha una història important. Vull dir, Truman Capote va estar per allà, per exemple, per posar un què, no? Té un què i un fonament, no? Sergi Tor, bon dia. A tu t'agrada això de crear llibres? Seria guai, no? Tenir un lloc perfecte per crear tot això.
No, però tinc un problema. Bon dia, José Miguel. Me falta talent.
Això no és veritat, Sergi.
Sí, home.
No.
Jo quan vaig a una biblioteca i veig tants mils de llibres, el meu ja no és necessari, és a dir, perquè és que n'hi ha tant i tant de bons que home, jo crec que escriure un llibre, la pàgina en blanc, i el que fan també seria una partitura musical.
És un terror, és un terror allò de la pàgina en blanc, el full en blanc.
Clar. No, ho has dit tu molt bé, la paraula, crear. És a dir, per a tots, jo crec que tots els creadors artístics, ja sigui d'escultura, de pintura, de llibres, de música, doncs estan a l'Olimp, no? És a dir, també de pel·lícules, del cinema, perquè crear és complicadíssim, no? Una vegada vist, sembla més fàcil.
No siguis tan modest, Sergi. Mira, tenim pujant... Hi ha tres conceptes vitals, que era allò de pujar un globus,
sí,
plantar un arbre i escriure un llibre.
Molt bé, val.
Tu has fet els tres ja o no?
No he fet cap dels tres.
Jo tampoc, si et serveix.
Soc... No he fet cap dels tres.
Si serveix,
però ara tantes... tampoc no tinc cap trauma.
Molt bé. Bé, entrem, perquè ja entrem en matèria, a parlar del xalet de Calassanyà. Quina història té aquest xalet?
Sí, mira, va ser construït l'any 1930, és a dir, a prop de fer el seu centenari, construït per la parella d'arquitectes Winston Webster, que van ser també molt importants a la costa del litoral de l'Empordà, perquè també van bastir, per exemple, el castell de Cap Roig. I sobretot, aquest xalet de Calassanyà, tan bonic, té ja la seva dimensió mundial, com tu molt bé has dit, quan apareix per allà Truman Capote. I Truman Capote, doncs, amb aquest indret, acaba, remate la seva obra mestra, ja que sí que puc dir obra mestra, que és A sang freda, que és l'assassinat d'una família de quatre persones per part de dos homes que sortien de la presó, no me'n recordo del nom dels assassins, que a més van ser condemnats a la forca, i, doncs, acaba Sang Freda, que això sí que és una obra mestra total, és d'aquests llibres que comences a llegir-los i no pots abandonar-lo, i l'acaba, doncs, en aquest cas, amb la seva estada a l'Empordà, tant a Calassanyà com també a l'hotel Tries de Palamós. I, per tant, doncs, això li dona aquesta dimensió mundial i, sobretot, també una explicació del que s'ha fet ara.
Justament. I ara mateix, quin és l'actual projecte de residència literària? Com és?
Sí, l'any 1973, aquest establiment, aquest xalet de Calassanyà, se ho queda la família Ferrer Salat, molt conegut a Catalunya pel seu mecenatge ambiental i cultural, i doncs en els últims anys han reconvertit aquest xalet en una residència literària per tres motius. Primer, la família Ferrer Salat també impulsa el naixement de les llibreries de la Fundació de Llibreria Finestres, i a partir doncs de combinar el que és el xalet amb també les llibreries Finestres, ofereixen beques a escriptors, com tu molt bé has dit, per disposar d'un espai de pau, de tranquil·litat. Escriure un llibre potser amb una ciutat no és gaire fàcil, suposo, pel soroll ambiental, i per tant doncs amb unes condicions idònies pels escriptors, i a més també té una connexió amb la Fundació Italiana de Santa Magdalena. Ja han passat escriptors tan importants com Irene Solà, Belén López, Clio Mendoza, Leila Guerrero, Paul Guas, és a dir, estem parlant doncs d'escriptors ja de reconegut prestigi, i amb aquest curs literari, amb aquest mes d'octubre, doncs hi ha homes i escriptors i escriptores tan coneguts com Mariona Enrique, Ríquez, Irene Pujades, Kai Temsens o Robin Robinson. S'accedeix per beca i segueix una mica la llegenda de Truman Capote, els creadors doncs, que estan ultimant els seus llibres.
Doncs mira, anem a parlar precisament, si em permets, amb el director de la residència literària, d'aquesta residència literària.
No, tinc molt interès en escoltar-lo.
Doncs escoltarem...
No per accedir-hi, sinó crec que és una notícia molt agradable.
Doncs parlem precisament amb el director de la residència literària Finestres, a la Calassanyà de Palamós, el senyor Nicolás Botero, que el tenim al telèfon. Nicolás, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, en principio, ¿cómo surge la idea y el proyecto de crear esta residencia literaria?
Bueno, la idea, digamos que todo es una serie de felices coincidencias. Como sabéis, la Fundación Finestras apoya la vocación literaria y, bueno, el talento literario a través de diferentes programas. Uno de ellos es son las becas para la escritura de ensayo en uh-huh. castellano y en catalán.
Sí.
Y pues hace unos años yo empecé a trabajar haciendo la criba de estas propuestas. Y mientras lo hacía, pues se me ocurrió que sería una buena idea enviar a los ganadores, aparte de la dotación económica que reciben, enviarles a una residencia literaria en la que yo había trabajado en Italia, que se llama Santa Maddalena, una residencia que ya tiene mucho prestigio, 20 años un poco más de estar, digamos, de existir.
En activo, sí.
Y entonces, pues nada, se me ocurrió que sería una buena idea. Y entonces se lo transmití a una de las personas con quienes trabajo y a partir de ahí fue surgiendo la idea porque, pues, Sergi Ferrer Salat, que muy generosamente nos ha cedido esta casa, la fundación, para que la usemos como residencia para escritores, pues le pareció una gran idea y además estaba el tema de Truman Capote por uh-huh. medio. Entonces, todo parecía perfecto, ¿no? Contábamos con un lugar y este lugar, además, pues ya tenía una historia y había como una mitología por detrás. Así que era perfecto.
Fíjate tú que antes de que, porque en esta residencia, en la Casa Saneada Palamós, ya había residido, ya se había hospedado Truman Capote cuando llegó aquí para inspirarse y demás, pero ya esa misma casa ya tenía su historia antes de que llegara Truman Capote. De hecho, él le atrajo ese tipo de historias. Pero ¿quién puede ir a una residencia literaria? Porque básicamente es un lugar para creadores, para que se puedan concentrar y que puedan crear a través de esa concentración.
Pues mira, ahora hemos abierto unas convocatorias. Pueden ir cualquier persona. Digamos que no, en este momento no hemos considerado para nada importante restringirlo o, digamos, limitarlo solamente a autores y autoras publicadas. Lo que nos interesa es la calidad de la escritura, porque también queremos apoyar talentos emergentes. Entonces, pues esas convocatorias son para cuento, poesía y novela, y pues ahí tenemos las bases en la página web, y pues lo que se trata es de presentar un proyecto de libro, ya sea novela, poesía o cuento, y pues nosotros hacemos la valoración de las propuestas y luego se lo pasamos a un jurado que estará conformado por 3 libreros de la librería Finestras y ellos escogerán a estas personas.
Supongo que uno de los valores importantes es esa calma que se puede encontrar, ¿no?, en una residencia literaria, en un mundo que es de locos y que está lleno de estrés. Supongo que sería uno de los valores que se puede tener ahí, ¿no?
Naturalmente, sí. Estamos muy cerca de Barcelona y todavía más cerca de Palamós y de Calella de Parafrugé y digamos que es un aislamiento relativo, pero sí es verdad que una vez entras en esta casa, hay ya como toda una disposición psicológica diferente y el mundo de afuera incluso te parece lejano, aunque esté a 5 minutos en coche o 15 minutos caminando, ¿no?
Pues Nicolás Botero, director de la Residencia Literaria Finestras, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido con nosotros y estas explicaciones, muy amable.
Bueno, a ustedes, muchísimas gracias.
No, gràcies a ti. Imagineu, no? És un bon què i això diu molt, doncs, de la sensació i l'aspecte cultural, no? Llocs per crear. I és veritat que cal un moment per fer tot això. Cal un moment per fer tot això, per crear, per inspirar-te, concentració i, sobretot, inspiració en el moment de posar i omplir el full en blanc. De seguida parlarem amb el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David Bondia. Per què? Doncs perquè, i això és curiós i interessant d'escoltar, sobretot a l'hora de sensibilitzar, perquè el síndic de greuges ha fet una passejada per Barcelona amb responsables de la ONCE, no? La Organització Nacional de Cecs Espanyols, la ONCE, i per veure els problemes d'adaptació de la ciutat a les persones que tenen problemes de visió. I bé, com tot el contrari que podríem pensar, per anteriors governs de l'Ajuntament, la qüestió possiblement no ha estat tan sensible, possiblement no tant per una voluntat política, sinó per una qüestió de coordinació. Però de seguida en parlarem d'aquests problemes d'adaptació de Barcelona amb les persones invidents. En parlarem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después retrasaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad, no? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem cap al Centre Mèdic Estètic Estar Bene. Allá está la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, feliz viernes. Feliz puente. Iba a decirte feliz puente, pero no.
Bueno, también feliz puente, ¿no? Hay mucha gente que hace puentes.
Eso sí.
Unos días seguidos que quien se los pueda coger van de maravilla.
Hombre, pues ya te digo yo que sí, ¿eh? Bueno, doctora, hoy, ¿hacia dónde vamos?
Mira, vamos a hablar del rejuvenecimiento facial, que hace días que no lo hacemos. ¿Mm? El rejuvenecimiento facial, en primer lugar, todos los oyentes de tu programa deben estar muy tranquilos en cuanto al procedimiento y al profesional que elijan. Entonces, tienen que ser conscientes que muchas veces en redes sociales se presentan personas con una titulación médica o insinuando que hay una titulación médica que no existe de verdad. Entonces, si van a ir por primera vez a un centro que no conocen o que no tengan referencia de él, lo primero que deben asegurarse es que el médico esté colegiado en el colegio provincial donde esa persona vive.
Eso es muy importante, porque hay mucho intrusismo en este aspecto, ¿eh?
Muchísimo, hay muchísimo intrusismo, hay muchísima mentira, sobre todo en las redes sociales, y entonces, bueno, todo el mundo tiene derecho a conocer por primera vez un centro donde va, pero no cuesta ningún trabajo. Pedírselo inclusive al médico y decir, oiga, ¿qué número de colegiado tiene usted? ¿Está usted colegiado en Barcelona? Pedirlo y confirmarlo, llamar al colegio de médicos y asegurarse de que efectivamente así es, ¿no? Esa es la primera garantía. La segunda garantía es que ese profesional médico al que acuden está utilizando materiales que están autorizados por sanidad. Y esto, la tranquilidad, como la tiene el paciente, es obteniendo un documento escrito donde el profesional especifica qué tipo de tratamiento le va a realizar. Esto, digamos, como base para estar tranquilo donde acudimos. Y luego, si evidentemente hemos acudido a un buen profesional, que nos hay, ¿vale?, y nosotros estamos entre ellos y no hay que tener falsa modestia, en primer lugar, la experiencia es un factor importantísimo a tener en cuenta en el proceso del rejuvenecimiento. ¿Por qué motivo? Porque son muchos años ya que llevamos haciéndolo, porque sabemos cómo se han ido incorporando las técnicas nuevas, cómo esas técnicas nuevas interactúan. Y por ese motivo somos ya muchísimos los profesionales que huimos de las sesiones únicas. Es decir, hacer una única sesión para buscar rejuvenecimiento es verdaderamente un milagro, sobre todo cuando el paciente ya tiene unos años. Cuando hablamos de personas jóvenes, lo podemos conseguir, ¿no? Entonces, el mejor rejuvenecimiento es el que se consigue a través de diferentes sesiones, sesiones que se van haciendo con un intervalo, porque algo muy importante a tener en cuenta es la interacción que tiene cada una de las técnicas que podamos utilizar con las características del paciente. Cada uno de nosotros reaccionamos de manera diferente, y en el caso nuestro, además, nos gusta trabajar sin cambios de expresión importantes, es decir, sin cambiar radicalmente la cara del paciente, ¿no?, que eso es lo que mucha gente huye. Todo esto lo conseguimos con un resultado verdaderamente maravilloso, que los pacientes ven desde la primera semana con fotografía, porque fotografiamos a los pacientes, y haciendo las cosas bien no tienen por qué surgir efectos secundarios, ¿de acuerdo? Es decir, manifestaciones no deseadas no deben suceder si las cosas se hacen bien, pero si suceden, y en algún caso puede pasar cuando estás en manos de un buen profesional, aquello se soluciona, se subsana, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las garantías que una persona tiene que pedir, que tiene que esperar, que tiene que contemplar,
claro,
para elegir un buen tratamiento. Y luego, si alguien quiere estar maravilloso, hombres o mujeres, para Navidades, por favor, que se pongan en marcha ya, porque luego en dos días no se consiguen los resultados.
Claro, o sea, todo necesita su tiempo. Todo necesita su tiempo, ¿eh? Pues ya lo sabéis, podéis concertar una primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631. 93-414-3631. Ese es el teléfono del Centro Médico Estético Starbene. En la web encontraréis mucha información, starbene.es. Bueno, por cierto, no lo he dicho, pero es de cajón que en esa primera visita informativa gratuita podéis consultar todo lo que queráis, todas las dudas que tengáis con la doctora. Y podéis ir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, feliz fin de semana.
Un abrazo enorme.
Cuídate.
Hasta luego.
Hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Moltes vegades els que afortunadament no tenim uns problemes de visió, bueno, jo soy miope, però a part d'això, no? Vull dir que em poso unes lentilles i punts, acabat, no? Però em refereixo a problemes que tinguin persones que tinguin problemes de visió ja serioses o persones cegues. En aquest cas, a vegades, pels que no patim el problema, doncs ens costa empatitzar. Bé, se'ns pot excusar, eh? Però a les administracions no. A les administracions, el seu paper és vetllar per tothom i fer una ciutat, com per exemple, parlo de totes, però ara parlarem concretament de Barcelona, una ciutat, doncs, adaptada per tots, per tots. Persones invidents incloses, evidentment. Ara, com es fa això? Això és un problema. Bé, jo no ho sé, hi ha coses que... ara de seguida en parlarem amb el síndic perquè ens ho expliqui, perquè el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona ha fet una passejada amb persones invidents, amb la 11, per veure els punts i els problemes d'adaptació que poden tenir, com per exemple en una superilla. Ara que parlo del carrer Consell de Cent de Barcelona, que ara és tot un carrer de vianants, doncs sembla que no, però pot portar problemes a les persones, em refereixo, amb problemes de visió. Tenim al telèfon el síndic de greuges de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, benvingut, com estàs?
Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, vam fer aquesta passejada amb la ONCE, i quines conclusions heu tret de tot això?
Sí, va ser interessant perquè vam fer una primera visita al desembre, ens van explicar, bueno, vam veure què és el que està fent la ONCE per la gent amb cega o amb visibilitat reduïda. Mm. I després el que van fer és dir, per què no anem a veure pel carrer quines entrades ens trobem? I va estar bé perquè vam anar al carrer Consell de Cent, és a dir, vam veure les obres del carrer Consell de Cent i vam veure quines dificultats es troben ells. Llavors ens plantejaven una cosa que, clar, és molt evident per aquestes persones, però no per nosaltres. De dir que el tema, quan hi ha una plataforma única, que ja no hi ha voreres al carrer, això crea molta inseguretat, perquè ja no tenen referències. L'única referència és de façana a façana. Llavors, el que vam fer, i per empatir amb ells, el que vam fer és la prova, ens van posar una màscara, ens van donar un bastó, i el que vam veure, problemes, molts problemes. Alguns problemes són de civisme, és a dir, com els vehicles de càrrega i descàrrega o particulars mal aparcats impossibiliten la circulació, també les tanques mòbils dels locals de restauració o també alguns sortints de façanes que hi havia que el que fan és impedir el normal desplaçament d'aquestes persones. Però després aquí ens plantejaven i ens deien Barcelona és una ciutat accessible. Barcelona en el seu moment va fer una aposta per l'accessibilitat, sobretot pels Jocs Olímpics del 92 i els Paralímpics i per el Fòrum de les Cultures, i això havia comptat molt amb persones o col·lectius amb discapacitat. Però d'un temps cap aquí ja no compta amb aquests col·lectius. I això es nota perquè hi ha obres i ells posen en valor els eixos verds, posen en valor el tema de zones peatonals, però el que diuen és que, clar, si no compten nosaltres, difícilment podrem sentir-nos de còmodes aquest aspecte. I també tenint en compte...
És a dir, que caldria posar referències o algun tipus de referència perquè aquestes persones, quan circulin, puguin tenir aquesta referència de les que han desaparegut en aquestes situacions.
Clar, posar aquesta referència, però sobretot comptar amb ells a l'hora de dissenyar...
Sí.
Una de les recomanacions que nosaltres fem. I sobretot perquè, mira, en una zona de plataforma única no és que no puguin circular els cotxes, han de circular com a màxim a 10 per hora, però circulen els cotxes. Si no tenim referències nosaltres, i més ara que hi ha molts cotxes elèctrics, és que no els escoltem i llavors perdem aquestes referències. Després, el paviment podotàctil, que hi ha dos tipus de paviment, un són els botons, aquestes boletes que hi ha al terra, que el que serveix és per advertir de punts de risc, o el paviment en relleu estriat o encaminat, que són les línies que el que serveix per veure quan hi ha... han de travessar o hi ha una baixada, etc. Què passa? Que molts cotxes, això no ho saben, i molta gent no ho sap, i això no acaba aparcant els cotxes, per tant, perden completament les referències. I el que ens diuen és això, la nostra referència molt clar en temes de circulació era la calçada i la vorera, però amb zones de paviment únic no tenim aquesta referència. Clar. L'única referència nostra és de façana a façana.
I això es pot solucionar? Clar, suposo que sí que es pot solucionar, no? Vull dir, s'ha de fer obra i posar les referències que s'han de posar, no?
I ells que plantegen de dir, s'ha de solucionar aquest tema en concret, però de cara al futur compteu amb nosaltres, per exemple. Ells ens deien clarament, ara les obres de Glòries, és a dir, clar, és que Glòries passarà, això passarà, que, per exemple, a la sortida de la parada del metro no hi ha cap referència i possiblement molta gent pugui caure en aquesta entrada i sortida del metro. Per tant, alertem de la situació que hi ha en aquest moment, però de cara al futur compteu amb nosaltres, perquè si no, malament anem. I tot i sí que ells posen en valor el fet de que es faci, però comptant amb una participació de col·lectius que no en saben.
I hi ha una conclusió que no puc evitar, No ho puc evitar. No m'agrada entrar en aquestes coses... Però és que no puc evitar. Com ajuntaments progressistes que valoren aquestes coses se'ls hi passa per alt. Aquesta és una sorpresa, t'ho dic sincerament,
Sí, a nosaltres també ens sorprèn. Més tenint en compte que ja havíem participat anteriorment. I moltes vegades això és la burocràcia dels ajuntaments. Tenen ganes i amb bona voluntat, però clar, no només fa falta bona voluntat. I el tema de la participació. És a dir, la participació és important, però no és una participació simbòlica. I també la participació de tots els col·lectius. I també és transformar una mica aquesta visió de la participació. És a dir, qui més sap d'accessibilitat són aquelles persones que pateixen per l'accessibilitat. Per tant, has de prioritzar comptar amb aquestes persones.
Clar, no? I organitzacions especialitzades com l'ONCE, que ja té una experiència llarga i dilatada en aquestes situacions, clar.
Nosaltres no veiem mala voluntat, però que sí que veiem, és a dir, amb aquesta voràgine que hi ha moltes vegades a l'administració, el que fa perdre de vista comptar amb aquells col·lectius i amb aquelles persones que són necessaris per millorar la vida de la ciutat.
Sí, sí. Bé, jo, quan feia referència a això, David, no feia referència a que hi hagi una mala voluntat. No, no ho posem per fastidiar la gent, no. És això, que semblava que hi ha certs partits polítics que són, o almenys posen als seus programes, més sensibilitat davant de tot això, i em sorprèn que això, doncs, ostres, passi. Serà la burocràcia, serà que s'ha traspapelat o serà el que sigui, però hòstia, no deixa de sorprendre això, eh?
Clar, nosaltres ens sorprèn també, per això diem que de cara al futur que no torni a passar, i és el que ens diuen ells, de cara al futur que no torni a passar, aquí millorar l'eix verd de Consell de Cent, però de cara a noves obres que es facin, compteu amb nosaltres, perquè nosaltres tenim molt que aportar.
Doncs senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, doncs és un bon què, i ja sabeu que a vegades, quan la paperassa és important, doncs tenim problemes perquè uno dijo Diego y el otro dijo Diego. És el que toca, i això, malgrat, ja ho sabem tots, és el que acostuma a passar. Sembla mentida, però passa. Bé, de seguida parlarem de... Farem 5 cèntims. Recordeu, fa un any, aproximadament, no sé si s'ha fet l'any ja o no, però recordeu aquella llei que deia en qüestions de crisi climàtica, del que costava l'electricitat, van treure aquella llei que obligava els comerços a tenir una porta automàtica, una porta que els aïllés de l'exterior per millorar la climatització, perquè hi estalvia energia, etc. Era d'obligatori compliment. No és a dir aquestes portes obertes que tenen aquesta cortina d'aire, no, sinó aquelles portes automàtiques. Doncs bé, de seguida sabrem com està la situació ara mateix. S'ha complet aquesta llei? No. Hi ha molts comerços que no la tenen? Hi ha molts que sí l'has instal·lat? Com està la situació? Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
De seguida en parlem d'això.
Doncs sí, parlarem d'això amb Pimec Comerç.
Molt bé, de seguida en parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La llei ho diu, la llei ho marca. Segons aquesta llei, tots els comerços han de tenir una porta automàtica per no perdre energia, sigui de l'aire condicionat, que és el que toca en aquesta època, perquè l'estiu tot just marxarà demà, o de calefacció. Però per molts, molts continuen sense cap mena de tancament Mar Puerto, i és que molts, pel que sigui,
encara no ho han fet.
No han fet encara.
Doncs sí, fa just un any va entrar en vigor el Pla d'Estalvi Energètic, que incluïa aquesta mesura com a obligatòria i que donava, com dèiem, un any de marge per a poder-s'hi adaptar, però no obstant, aquí a Catalunya encara no s'ha imposat cap sanció i s'han obert 15 expedients informatius en grans cadenes després de fer 550 inspeccions. Nosaltres sobre el tema hem volgut parlar amb la directora de Pime Comerç, la Pilar Mínguez, ja que moltes multes van associades a aquest tema ara tot just un any després.
Sí, sí que és cert que nosaltres el que representem és la petita i mitjana empresa del sector del comerç i els autònoms, i per tant doncs, nosaltres no tenim constància que el nostre teixit hagi doncs, estat doncs, expedientat o li hagin enviat alguna notificació en aquest sentit. No? En aquest cas, les sancions entenem que s'estan posant als grans establiments, però sí que és veritat és que hem informat constantment els nostres associats, inclús doncs, per poder doncs, subvencionar aquesta instal·lació i aquesta despesa. No hem d'oblidar que l'Ajuntament de Barcelona va fer un esforç i va establir una línia d'ajut. Per tant, els comerços que han volgut o que han pogut fer-ho a través d'aquestes subvencions ha estat perfecta perquè els ha ajudat doncs, a pal·liar aquesta despesa doncs, de l'instal·lació. No?
Una normativa que, de fet, ha provocat també un cert desconcert entre el petit comerç perquè l'ajuda no anava acompanyada de grans ajudes econòmiques i tampoc era viable doncs, posar una porta així com així d'un dia per l'altre. Un fet que va, fins i tot, arribar a col·lapsar el sector.
Vam trobar que no teníem prou instal·ladors ni prou automatismes, no?, per poder doncs, posar aquestes portes, aquesta instal·lació, inclús crec recordar ara ja fa un any, no?, que el gremi de vidre blanc deia que no tinc prou vidre, no?, per poder doncs, intentar cobrir totes les necessitats, no? Per tant, va ser una mesura molt ràpida, una mesura amb la qual cal destacar que no va ser doncs, ni consultada amb el sector. Potser si ens haguessin consultat, l'administració els haguessin dit doncs, que necessitàvem doncs, un temps més d'adaptació o el que tu apuntaves ara fa uns instants, no? Acompanyades, aquesta mesura havia d'anar acompanyada sobretot pel petit comerç d'aquestes ajudes, que si és veritat que ja tingui l'Ajuntament de Barcelona ho va fer a través d'una línia, la FECAM també, però corria una part, no tota la despesa de posar aquests automatismes.
Doncs mireu, ja amb aquesta van dues coses que no es consulta el sector. Abans parlàvem amb el senyor David Bondia sobre que fan aquestes remodelacions i no consulten, en aquest cas seria amb la ONCE o amb persones que tenen aquest tipus de problemes per adaptar, ja que ho fan les obres, que ho adaptin a les persones també que ho necessiten, i en aquest cas és una altra remodelació que tampoc van consultar el sector, en aquell moment ja ho van comentar, però perquè quan costa una porta d'aquestes, Mar?
Clar, posar una porta automàtica hem de pensar que costa entre 2.500 i 6.000 euros i per pues tant el que fan moltes botigues és incloure aquest canvi de porta dins també d'altres reparacions i aprofitar aquest 2x1, no, diguem, sí. De si s'ha de canviar una cosa, doncs canviem dos i en aquest cas doncs, també la porta. Però clar, hi ha moltes que encara, com ha dit la directora de Pime Comerç, hi ha moltes que encara no ho han fet i un any després continuen igual.
I l'administració, quan fa les revisions, multen. Això sí que no... Això que no ens escaparem d'això. De la multa no t'escapes. Clar, penseu en tota aquesta inversió que han de fer. I ara faré una mica de memòria i recordeu quan es va començar a prohibir fumar dins dels establiments i dels restaurants? Estic parlant de fa uns anyets, eh? No tants, però en el temps de memòria sí. Primer van dir, no es podrà fumar, però si voleu fumar dins d'un restaurant heu de tenir un apartat especial només per fumadors. Llavors molts restaurants, i molts bars i restaurants, es van gastar una pasta en fer doncs, una mena de... diré habitació o apartat, no, aïllat de la resta del restaurant perquè les persones fumadores anessin allà dins a menjar i que poguessin fumar. Això va durar, després d'una inversió important, va durar res. Va durar absolutament res perquè pràcticament de seguida van treure aquesta normativa que estava absolutament prohibit dins del restaurant. I clar, llavors en aquell moment hi va haver un gran problema amb tot això. El problema va ser, carai, ens acabem de gastar i fer una inversió importantíssima perquè els dos dies canvieu la llei. Jo crec que aquí hi ha també una mica també d'això, darrere de tot plegat, d'aquest endarreriment a l'hora de canviar portes i d'aquesta inversió. Mar Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
No sé, escolta'm, tu ets jove, tu, no et caldria anar, tu, perquè tu encara... Però, escolta'm, si hi ha gent que vol rejuvenir, veure's millor, heu de saber que és molt important per tots, l'autoestima, compta més del que pensem. Si, a més, vols aconseguir-ho sense estridències, conservant aquesta harmonia facial, doncs no dubtis en demanar aquesta primera visita informativa personal amb la doctora Carmen Torrejón, que ens ho ha explicat i molt bé, perquè et farà un estudi del que necessites i et darà un pressupost, et farà un pressupost que pots financiar sense cap mena d'interès. Pots trucar ja, que t'estan esperant. 93 414 3631. 93 414 3631. Recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a la una, tanquem arrere des de Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia. Arribem a la una i expliquem tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.